a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició a Eivissa i Formentera.
Bon dia. Preocupació entre els taxistes d'Eivissa després de l'agressió d'un turista a un conductor durant la matinada d'ahir. Asseguren que és difícil trobar solucions per millorar la seguretat, tot i que compten amb càmeres i un botó del pànic. Tampoc les mampares, diuen, no són del tot efectives. L'Ajuntament d'Eivissa modificarà aquest hivern el reglament per donar cobertura legal a les gravacions de les càmeres. De seguida ampliarem aquesta informació. És dijous, 18 de setembre. Avançam ara altres titulars del dia amb l'ajuda de Bernat Castell, Pablo Morganti és el control tècnic. Localitzen un cadàver al litoral de Sant Josep.
Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, un particular va alertar l'112 quan va trobar el cos ahir migdia a la zona de Sacaleta i Punta del Jondal. Descarten que es tracti d'un migrant i ja han identificat parcialment el cos.
Enllestides el primer trimestre de 2026.
Les obres de la peixateria, el mercat vell i el camí del Calvari estaran acabades l'any que ve. Els treballs costaran més de 4.500.000 euros en total. En el cas del camí del Calvari, que es transformarà en un passeig, els sous provenen de l'impost de turisme sostenible.
Mesures de conservació de la sargantana.
El Parlament ha aprovat una proposició de llei presentada pel PP per demanar al govern autonòmic i a l'estatal mesures de conservació i protecció de la sargantana eivissenca en perill d'extinció després de perdre el 50% de la seva població en els darrers 14 anys.
I pel que fa al temps, tindrem predomini de cel poc nuvolós i temperatures amb pocs canvis, amb màximes de 30, mínimes de 20 graus. El vent bufarà fluix, variable, amb brises costaneres.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Ja ho dèiem abans, preocupació entre els taxistes després de l'agressió d'un turista a un conductor durant la matinada d'ahir. Asseguren que és difícil trobar solucions per millorar la seguretat.
El president de la Federació Insular del Taxi, Toni Roig, assegura que no és la primera vegada que passa aquesta temporada i moltes vegades les agressions ni es fan públiques.
Hi ha una part de nit, degut a l'ocio nocturno i degut a les característiques de la illa, pues que clar, que moltes de voltes el client no ve en tots els seus sentits òptims com a per poder anar dins un taxi. Igual el més recomanable hagués estat que s'hagués pujat a una ambulància, però no ha estat el cas.
Compten amb un botó de pànic al taxi, però considera que no és prou efectiu.
Els vehicles van equipats amb un botó de pànic que evidentment dona la teva posició. Des de la central es pot activar tot el sistema, però és el que et dic. Per quan tot això ha passat, per les mans que ha de passar i arriba la informació en els cossos i forces de seguretat, la majoria de les vegades allò em dona la percepció de que en moltes ocasions la història ja ha passat.
Tampoc no funcionen, segons Roig, les mampares que separen la part de davant de la de darrere.
Com evites que aquesta persona a voluntat propi vagi seguida de davant? Aquesta persona pot arribar i demanar-te que vol anar a seguida de davant perquè es mereja, quan resulta que quizà ja ve marejat.
Recorda que les càmeres als taxis van bé per tenir proves i després poder denunciar. En aquest cas, diu, el taxista va actuar molt bé perquè va conduir l'agressor directament a la Guàrdia Civil de ses Països.
I el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Eivissa, Rubén Sousa, ha condemnat l'agressió i assegura que aquest hivern canviaran el reglament del taxi per aprovar millores en la seguretat perquè els conductors puguin fer servir legalment el contingut de les càmeres dels vehicles, una petició que ha fet l'Associació Majoritària del Taxi del municipi. Sentim Sousa.
Es un sistema de grabación interno en el cual pues tendrá una validez legal y también pues tendrán el conocido botón del pánico conectado con la policía que a través de esa localización GPS pues la policía podrá acudir de una forma más rápida sin que el cliente sepa que se ha activado.
Diu que actualment el botó del pànic està dins del GPS i amb la nova tecnologia es podrà activar sense que el client un OTI. Més coses, no deixem el municipi de Vila, perquè les obres de sapeixateria al Mercat Vell i al Camí del Calvari estaran enllestides el primer trimestre de 2026. Els treballs costaran més de 4.500.000 euros en total. En el cas del Camí del Calvari, que es transformarà en un passeig, els sous provenen de l'impost de turisme sostenible. Gemma Guasch.
Les tres obres ja estan iniciades al Mercat Vell. Hi haurà 9 paradetes d'alimentació de diferents dimensions. També s'han començat els treballs de rehabilitació i reforma de l'antic edifici de sapeixateria. Era l'antic mercat de peix que ja fa uns 20 anys que està en desús. Ara serà un centre cultural en el qual es duran a terme diferents activitats com exposicions o concerts. També es preveu que a finals d'any s'hagin enllestit les obres del Camí del Calvari, que s'està convertint en un passeig. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha destacat que aquesta darrera obra està finançada amb els fons ITS, costarà 2 milions i és un exemple de com el turisme, ha dit, pot dur beneficis també als residents.
Acostumats a rebre les crítiques i les externalitats negatives, jo crec que són inversions molt importants que quedaran bàsicament per residents. Que això també ens aporta el turisme.
A aquests treballs s'hi sumen d'altres que es fan als barris històrics per un valor global d'uns 8 milions. L'alcalde Rafa Triguero destaca que la finalitat és transformar i revitalitzar aquests punts que queden abandonats als mesos d'hivern.
Tornarà sa vida en aquests barris històrics que la varen perdre, que mai se tindria que haver perdut aquesta vida en aquests barris.
D'altra banda, han destacat el canvi d'ús que s'ha fet a l'edifici de Sa Pedrera, a Sa Penya, que s'ha convertit en un centre per amagatzemar i estudiar i analitzar les troballes arqueològiques que es descobreixen en les diferents obres que es duen a terme a la ciutat. És previst que s'hi puguin fer jornades de portes obertes per poder mostrar-les als ciutadans.
Per la Mare de Medi Ambient, el Parlament ha aprovat una proposició no de llei presentada pel PP per demanar al govern autonòmic i a l'estatal mesures de conservació i protecció de la sargantana eivissenca en perill d'extinció després de perdre el 50% de la seva població en els darrers 14 anys.
La proposta sol·licita la creació de reserves urbanes per conservar l'espècie i demana al govern de l'Estat mesures perquè a través de ports de l'Estat activin mecanismes de control i inspecció d'entrada d'arbres ornamentals. A la Comissió d'Economia del Parlament, celebrada aquest matí, el diputat socialista Marco Guerrero ha dit que la situació de la sargantana és crítica i es pot fer molt més. L'escoltam.
Nosaltres parlem de posar en marxa d'una vegada el Centre de Recuperació i Interpretació de la Fauna Silvestre d'Eivissa. És un projecte que va començar el govern progressista l'any 2019. Per tant, ja fa més de 6 anys que és un projecte que ja hauria d'estar en funcionament.
La diputada del PP, Marta Pereira, ha recordat que era un projecte sobre paper però sense dotació econòmica. Ha dit que ha estat el govern de Provença en el 2024 quan ha dotat de quasi 2 milions d'euros a Eivissa per la seva construcció, que finalitzarà en el 2026.
Han aprobado destinar 1.936.889 euros para controlar las especies invasoras en las pitiusas y para construir un centro de recuperación e interpretación de la fauna en Eivissa. Esto viene de el impuesto de turismo sostenible y es con base a lo que se ha recaudado en el año 2023, con lo cual en el 2019 podía estar sobre el papel, pero poco más.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:38, localitzen un cadàver a la mar, al litoral de Sant Josep de Sa Talaia, a la zona entre Sa Caleta i la punta d'Esjondal. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, un particular va alertar l'112 quan va trobar el cos ahir migdia.
Membres del grup d'activitats subaquàtiques, el GEAS, el varen recollir a la zona i el varen traslladar al port d'Eivissa, on es va fer l'aixecament del cadàver. La Guàrdia Civil ha descartat que es tracti d'un migrant i ja ha identificat parcialment el cos, però no en comunicaran la identitat fins comunicar-ho abans als familiars.
I la Policia Nacional investiga una denúncia per agressió sexual que hauria ocorregut la matinada d'aquest dimarts a la platja d'en Bossa, a Eivissa.
La unitat d'atenció a la família i a la dona ha posat en marxa el seu aparell de recerca després de rebre la denúncia per part de la víctima, segons la qual no va haver-hi violació, però sí tocaments no consentits a la platja, danatges i pits, sota coaccions. De moment, la comissaria d'Eivissa no ha aportat més dades sobre el cas.
Canviem radicalment d'assumpte. El el tram de carretera que connecta Sant Ferran i Espujols és considerat un dels més perillosos per als ciclistes a Formentera. No té voral i fa que la resta de vehicles no puguin garantir la distància de seguretat amb els qui es desplacen amb la bicicleta o fins i tot els qui fan aquest recorregut a peu.
El grup esportiu Espalmador reclama millores a les carreteres, vorals més amples i senyalitzar els camins per tal d'oferir rutes alternatives a la carretera principal. Insisteixen també en la conscienciació dels conductors perquè respectin la distància de seguretat mentre circulen. Dario Ibáñez és el portaveu dels ciclistes del grup esportiu Espalmador.
Arreglar un poquito lo que es el, los tramos, ¿no? Donde está más afectado el tema de carretera, lanchar las carreteras, arreglar un poquito más los caminos, señalización. Hay tramos donde no hay arcén, nada. Es de por ejemplo, de aquí de San Ferran a Espullol y de Espullol a Sabina no tenemos arcén. Entonces tenemos que ir por dentro de la línea y ahí los coches te pasan rozando.
Unes reclamacions que tornen a posar sobre la taula en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en què el Consell de Formentera ofereix una línia d'ajudes de 15.000 euros per l'adquisició de bicicletes i equips per convertir-les en elèctriques.
I no deixem Formentera perquè els socialistes de Castilla han renovat la seva executiva amb la reelecció de Rafa Ramírez com a secretari general. Ramírez liderarà l'agrupació de cara als comicis de 2027.
S'incorporen cares noves com Carmel Redondo o Joan Escandell i continuen d'altres ja conegudes com Raquel Wash, Ana Juan i Antonio Sanz. Durant l'assemblea, Ramírez va destacar que han format part de la solució a la crisi institucional i llenca en favor de l'interès general, així com l'impuls i la declaració de les Illes Balears com a zona migratòria tensada. Els socialistes han escollit l'exconseller Antonio Sanz com a representant de l'agrupació insular Consell Polític.
I més coses, la plataforma de solidaritat amb el poble palestí ha convocat una concentració aquesta tarda a Eivissa. Serà a les 19 hores a Vara del Rei. La plataforma s'assuma a una convocatòria internacional i durant la concentració intentaran, si les condicions ho permeten, fer una connexió en directe amb un company de la flotilla Glomal Sumut. Aquesta setmana el professorat de l'Institut Algarp ha fet una concentració també per denunciar el genocidi del poble palestí a la qual s'ha sumat el sindicat Estei. I en esports tenim Derbi Balear aquest cap de setmana. La Societat Esportiva Eivissa s'enfrontarà al Porreres el diumenge, Dylan Marí.
La SD Eivissa ja prepara el seu pròxim compromís després de la derrota de la Copa Federació davant del Formentera, en un partit on el club eivissenc aspirava a una plaça per la Copa del Rei. Escoltem el tècnic Raúl Casany.
Excuses que podem ficar, però el olor va ser superior, van ser millors la primera part sobretot. Sí que és veritat que en la segon tinguerem, sí, va igualar un poc més, tinguerem dos, tres ocasions clares per poder empatar, però van ser mereixedors de la victòria.
Ara l'atenció se centra únicament en la Lliga, amb la mirada posada en l'enfrontament contra el Porreres. Així ho valora Casany.
Tots els partits són difícils, tots els partits. Si penses que n'hi ha algun partit fàcil perquè jugues a casa o perquè jugues contra el Porreres o perquè jugues contra... t'equivoques.
Un derbi balear sempre genera expectació i es viu amb intensitat dins dels vestidors. Ho explica així un dels capitans de l'ASD, Diego Jiménez.
Es bonito de jugar, ¿no? Cuando juegas con equipos de Baleares, pues creo que siempre hay esa competitividad sana, ¿no? Que creo que es buena para lo que son las islas y bueno, pues nosotros encantados de recibir al Porreras, que sea una rivalidad sana y pues esperamos que los puntos caigan de nuestro lado.
La Societat Esportiva Eivissa continua la seva trajectòria a Segona Federació. Aquest diumenge, al camp de Sant Rafel, SD Eivissa, Porreres.
I en cultura, la Galeria d'Art Parra i Romero ha duit a Eivissa l'obra de la reputada fotògrafa alemanya Vera Luther. De fet, és la primera exposició individual que l'artista ofereix a tota Espanya. És una crònica d'Enric Fernández.
Vera Luther està present als principals museus internacionals com el MoMA de Nova York, ciutat on resideix. També a la Tate Modern Gallery de Londres, als museus Guggenheim o al Reina Sofia. A Eivissa s'exposen una selecció de fotografies en què l'artista empra la tècnica de la cambra obscura, com explica el propietari de la galeria, Guillermo Romero.
Ella lo que hace es construir una habitación donde con solamente un agujerito es donde pasa la luz y esa luz proyecta el paisaje invertido en lo que es el papel de fotografía en el que va impreso la obra.
Aquesta és una de les primeres tècniques que es van fer servir en fotografia.
Lo que hace la cámara oscura es proyectar el negativo del exterior y son muchas horas de exposición de luz.
Són peces úniques. L'artista pot dedicar entre 10 hores i 3 dies a crear-ne una. És de nou Romero.
Grecia, tenemos Venecia y Nueva York. En esta exposición lo que hace es pedir permisos específicos, construir estas gigantes cámaras oscuras y de ahí luego pues cada foto tiene que testear muchísimo por dónde entra la luz, las horas de luz del día.
Fins l'11 d'octubre hi ha temps per descobrir l'obra de Luther a la Galeria Parra i Romero de Santa Gertrudis.
Amb aquesta exposició arribam a les 14:45. Continua la informació a IB3 Ràdio. Tornem demà. Més notícies d'Eivissa Formentera quan falti un quart per les 9. Bona tarda.